Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
El viatge no s'acaba mai, només els viatgers s'acaben i fins i tot ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat, de grans històries. Quan el viatger s'ha assegut a la sorra de la platja i ha dit «No hi ha res més a veure», sabia que no era així. El final d'un viatge no és més que el començament d'un altre. S'ha de veure el que no s'ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure la primavera el que s'havia vist a l'estiu, veure de dia el que es va veure de nit, amb sol el lloc on l'altre dia plovia, veure el camp de blat tendre, el fruit granat, la pedra que ha canviat de lloc, l'ombra que no hi era, escoltar de nou unes grans històries. Benvinguts una temporada més a Grans Històries, el programa de ràdio que dona veu al projecte d'intercanvi generacional, també dit Grans Històries, en què petits i grans comparteixen històries de vida i experiències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no canvieu d'emissora. Quan avis i nens es donen la mà i es miren als ulls, sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada online entre la senyora Josefa Martínez, resident de la residència Roca i Pi, i alumnes de cicle superior de primària del Col·legi Mare Déu de la Salut de Badalona. El Col·legi Mare Déu de la Salut de Badalona i la residència Roca i Pi són dos punts de trobada, dos espais de vincle entre les dues generacions. El Col·legi Mare Déu de la Salut, situat en el cor de Badalona, en el barri de la Salut, just al costat del Passeig de la Salut, on està l'eix comercial, és una escola familiar, molt vinculada a la parròquia, propera a la gent, a les famílies, molt arrelada al barri de la Salut. Una escola que ofereix servei i ajuda a les famílies i als alumnes. L'escola pertany a la Fundació d'Escoles Parroquials, actualment formada per 18 escoles. El Col·legi Mare de la Salut és un punt de trobada on succeeixen grans històries. L'altre punt de trobada d'aquesta gran història que escoltarem avui és la residència d'avis de la Fundació Roca i Pi de Badalona, una entitat de llarga trajectòria, atén des de fa més de 100 anys a persones vulnerables que necessiten atenció, companyia i suport. L'objectiu de la residència és proporcionar benestar i qualitat de vida a la gent gran, sempre donant resposta a les necessitats de cada usuari. La residència Roca i Pi, un punt de trobada on succeeixen grans històries. Avui escoltarem la història de la senyora Josefa Martínez, una dona que va viure a Badalona tota la vida i on ens explicarà les diferències de la Badalona d'ahir amb la Badalona d'avui. Ah, i una anècdota, ella va anar de petita a l'Escola Mare Déu de la Salut, on estudien els alumnes amb qui compartirà la seva gran història de vida. Ah, i m'oblidava, recordeu que podeu comentar el programa i compartir les vostres històries a través de les xarxes socials, Twitter, Facebook e Instagram, amb el hashtag Grans Històries. Sense més preàmbuls, us presento els participants de la tertúlia d'avui. Aquí a la meva esquerra, el Josep Anton Caubet, cap de l'àrea social de la Fundació Roca i Pi de Badalona. Benvingut, Josep Anton.
Hola, bon dia.
Molt bé, Josep Anton, molt agraït que participis una altra vegada més en el Grans Històries d'aquesta nova temporada, la novena temporada ja. Déu-n'hi-do com passa el temps i quines grans històries tan maques hem anat escoltant tots aquests anys.
Molt, molt, perfecte.
Et volia preguntar, aquest any heu fet 100 anys a la residència Roca i Pi, és la residència més gran de Badalona i amb més antiguitat. Sí. Com heu celebrat aquests 100 anys?
Bueno, han sigut 100 anys, són més de 100 anys. La Fundació com a tal té més anys, perquè l'antic asil estava més situat a Badalona, a centre. Llavors s'han celebrat 100 anys de la compra, l'adquisició dels espais a Can Gusi, que és on es situa actualment la residència, que té 134 avis, més un centre de dia que esperem obrir de nou en breu perquè fa falta. Per tant, ha sigut un motiu de celebració molt, molt maco, i hi hem participat des de les autoritats diverses, els avis, amb diferents models, tots els treballadors i treballadores de la residència, més el personal de la Fundació. Es van fer dos actes molt simpàtics, i amb cant de coral, amb volada d'estels, amb participació de tots els avis i disfrutant força, famílies, etc. Vull dir, va ser molt... I amb intervencions d'avis doncs molt commovedores.
Heu inaugurat també dos centres de dia, em sembla, potser aquest any?
Sí, bueno, hem inaugurat dos centres. Un és un centre de dia per gent de carrer, i, per tant, això forma part dels projectes que fem amb Aliança, tant amb Sant Joan de Déu com amb Càritas, i aquest centre Folre, com deia el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, per la composició del lloc, per la intervenció que s'ha fet arquitectònica amb la habilitació de l'espai, és un centre de referència, i parlava de Catalunya. Bueno, vull dir, és un centre preciós, maquíssim, i que dona sentit a 35 persones que poden estar allà cada dia al matí, rebent tota mena d'atencions i tot això. I l'altre espai que hem inaugurat, que sembla que hem tirat la casa per la finestra, és una nova seu de l'espai de formació i treball, que té una delegació a Badalona, que es va juntar amb la nostra empresa d'inserció d'Àngels, que es deia, i hem constituït aquest nou espai que tenim de formació, d'acompanyament, i tota la divisió de construcció i de serveis de neteja de boscos, etc., que té formació i treball.
Quins projectes socials teniu a l'horitzó des de la Fundació Roca i Pi?
Bueno, a l'horitzó hi ha diversos projectes. Un d'ells important és el d'obrir el nou centre de dia, per tant, pensant una mica en el futur de l'atenció a les persones grans. I després hi ha, bueno, per una altra banda, és consolidar tots els projectes que ja tenim en dansa, que són importants. Vull dir que hi ha una 26 entitats que estan vinculades amb nosaltres amb accions diverses, i llavors ara també és pensant una mica el futur de l'atenció a les persones grans, bàsicament. Més que res perquè també estem treballant en diferents col·lectius, des de persones amb patologia mental, persones sense llar, etc., i totes les entitats es troben que han passat molts anys, molts ja celebren els 25 i els 30 anys de la constitució d'aquestes entitats, i s'estan trobant que la gent s'ha envellit. I els pacients i persones usuàries que tenien els continuen tenint, però han envellit. I, esclar, dius, escolta'm, ha d'entrar una gent jove, i què fem amb aquesta gent gran, no? Per tant, hi ha una preocupació important per què fem amb les persones que han crescut, que s'han fet grans, i que continuen amb aquests diferents serveis. Per tant, hem d'inventar noves estratègies que no passen precisament per muntar noves residències, sinó per pisos assistits, llars compartides, com, per exemple, muntar el projecte Horitzó ara farà 2 anys i escaig, que atenen a 17 persones a la Rambla de Badalona, en un lloc emblemàtic, i que n'estem molt cofois d'aquesta iniciativa. Doncs, idees d'aquestes.
La veritat que feu una feina molt bona des de la Fundació Roca i Pi a la ciutat de Badalona per la gent més necessitada. Molt bé, moltes gràcies, i espero que disfrutis de les grans històries que escoltarem avui. Molt bé, també ens acompanya l'Eduard Vidal, que és el director del Col·legi Sant Ramon Nonat de la Fundació d'Escoles Parroquials. Benvingut, Eduard, una temporada més.
Molt bé, gràcies, David, encantat d'estar aquí amb vosaltres un any més.
Et volia preguntar pels projectes que dueu a terme des de l'Escola Sant Ramon Nonat. Un dels projectes és el projecte Radars, perquè ens facis una miqueta 5 cèntims de què va el projecte.
Doncs mira, sembla que feu vosaltres, però amb altres acompanyants, però també és la idea aquesta de crear un espai intergeneracional. En el nostre cas el que fem és col·laborem amb el projecte Radars de l'Ajuntament de Barcelona, ja fa anys que aquest projecte gira, i en el nostre cas el que fem és amb els alumnes de quart d'ESO, doncs, de la maneta d'aquest projecte Radars, doncs, tenim un espai de trobada un cop al mes amb la gent gran del barri, o dels barris, que serien en aquest cas els barris de la Maternitat i de Sant Ramon.
Suposo que és molt, molt interessant de cara als alumnes, no?, tot aquest treball de valors i d'apropament a la gent gran.
Home, per suposat. De fet, aquesta és una de les característiques de les nostres escoles, la vostra, la nostra i la resta de la Fundació, no?, aquesta aposta per més enllà dels temes curriculars, no?, per aquesta sensibilitat social, per aquest treball transversal, per aquesta aposta per l'educació en valors, etc. I això, el contacte amb la gent gran, és quelcom que ens ho pot aportar de manera tendra, directa i privilegiada, no? És un enriquiment mutu, sempre, d'estar amb gent gran. Val? I bueno, tu saps de sobres, i a l'escola també intentem seguir aquesta via de sortir de l'aula i relacionar-nos amb altres persones d'altres generacions, que sempre és una trobada enriquidora.
Un altre projecte molt interessant que s'ha dut a terme aquest curs a la Fundació d'Escoles Parroquials és el Projecte Blau,
sí,
que els alumnes de la nostra escola també han participat.
Cert, sí.
Podries fer una miqueta de 5 cèntims també,
bueno,
del Projecte Blau?
Aquest és un gran projecte perquè potser és el primer gran projecte de les 18 escoles. La Fundació, com deies tu, són 18 escoles, totes elles diferents. D'aquestes 18, 5 són escoles d'educació especial, d'aquestes algunes són molt grans, amb milers d'alumnes, altres són més petitones, tenim fins i tot una llar infantil, però sí que compartim una mateixa sensibilitat, no?, i un mateix ideari, i aquest projecte jo crec que visibilitza això, i organitzat per dues de les comissions de la nostra fundació, que són la Comissió d'Educació Ambiental d'una banda i la Comissió de Pastoral d'una altra, han fet un projecte que s'allargarà més d'un curs i que culminarà en el DENIP de l'any vinent i que té com a eix central el que succeeix a la Mediterrània, vist des de com a mínim dos grans òptiques. Una, l'òptica ambiental i la necessitat de protegir la nostra mar que ens ha donat la vida, i l'altra, l'òptica social, d'entendre el mar Mediterrani no com una frontera, sinó com un pont que agermani els pobles del nord i del sud, i que, per tant, no pot ser mai de la vida un lloc on la gent perdi la vida intentant creuar-lo i buscant una oportunitat. I, per tant, bueno, al voltant d'una sèrie de dinàmiques i de recursos pedagògics, doncs, les 18 escoles, cadascuna en funció de la seva realitat, treballen plegades aquest gran projecte que es diu Projecte Blau. Si busqueu per les xarxes amb l'etiqueta Projecte Blau, trobareu un munt de fotografies, de vídeos, d'iniciatives que s'estan fent i que es faran.
Molt bé, també per tancar aquest curs, des de la Fundació d'Escoles Parroquials, també tenim una trobada de tancament, de SOMFEB, de les 18 escoles, d'ajuntar-nos, de compartir un moment.
Cert, cert. Sí, som, i això ho vàrem fer ja l'any 18, i la intenció era repetir-ho cada 2 anys, però clar, 2 anys després del 18 era el 20, i el 20 no estàvem per fer grans coses més que quedar-nos a casa tots plegats, tancats. Per tant, ara, 4 anys després, el 22, ens tornem a trobar els més de 700 docents de totes les etapes, de les 18 escoles. Penseu que entre aquestes 18 escoles atenem a més de 7.000 alumnes i bueno, ens trobem bàsicament per compartir, per créixer plegats i per aprendre els uns dels altres, que és la manera millor d'aprendre.
Molt bé, Eduard, benvingut, i a disfrutar de la gran història d'avui.
Segur que sí, i permetem que m'avanci, però jo avui estic molt content perquè aquí a la taula, a part del Josep, que ja l'has presentat, tenim dos convidades molt especials, oi, David?
Ara les presentarem. Abans de presentar aquestes dues convidades especials,
t'has avançat.
Tenim aquí a la meva dreta, també ens acompanya una temporada més, el Carles Mayoral, que és el pare de la Carla Mayoral, una alumna de l'Escola Mare de la Salut, i també d'una exalumna, que ja està tercer de l'ESO.
Tercer
de l'ESO, la Aitana Mayoral. Benvingut, Carles.
Moltes gràcies.
Tu tens molta experiència com a familiar que ha viscut en primera persona el projecte Grans Històries. Com a pare d'alumnes que han treballat aquest projecte, què destacaries d'ell?
A veure, jo considero que, a banda de que tots els infants que participen en el projecte doncs tenen a casa els avis, les àvies, la majoria d'ells i d'elles, és una oportunitat de connectar dues generacions, de que els infants facin un regal a aquestes persones grans que han tingut una trajectòria vital cadascú la seva, que ara es troben en un moment doncs, del final de la vida, i és un moment on és una oportunitat també perquè ells es posin en valor davant d'aquesta societat, de la immediatesa, de la rapidesa, on no compta tot allò que és l'experiència, i que els hi donin a la vegada un regal als infants en funció de la seva experiència, no? Penso que és una oportunitat pels infants de creixement, d'aprendre i posar els peus a terra en aquesta, com deia, societat una miqueta boja en què vivim. I per la gent gran penso que deu ser un goig, almenys per les imatges que nosaltres, les famílies, per xarxes socials, pel que compartiu vosaltres des de l'escola, rebem, doncs veiem que és una oportunitat per ells d'un dia diferent, d'alimentar el seu esperit i les seves forces, no? Per tant, nosaltres com a famílies penso que estem molt, molt lluiosos de que la nostra escola potenciï aquest projecte.
El projecte Grans Històries és un projecte que hi ha tres microprojectes a l'escola, no? El projecte de contes compartits, en què els avis i les àvies venen una vegada al mes a la residència al Col·legi Mareu de la Salut. Portem 2 anys que ho fem de manera online. A quart de primària, que és el musical que ho fem conjuntament, que fa poc vam fer el musical de Gris per tercera vegada. L'Aitana, la teva filla, va fer el musical de Gris. Sí. Com a pare, com ho vas viure?
Bueno, és emocionant. És emocionant, primer, perquè es troben a dalt d'un escenari 2 generacions, no? I sobretot és emocionant perquè veus la complicitat que s'acaba generant entre les persones grans que hi participen i els infants, no? És un moment únic, és especial. Veus que gaudeixen totes dues parts, no? I formen un únic element d'alegria, de vitalitat.
Molt bé, Carles. Benvingut al Grans Històries. Espero que t'agradi la gran història que escoltarem avui. Vale.
Gràcies a tu.
I com deia el tertulià avui, l'Eduard Vidal, tenim una sorpresa aquest any, aquesta nova temporada de Grans Històries. I és que em fa molta il·lusió comptar amb l'estudi amb 2 alumnes del Col·legi Mare de la Salut, aquest cas de 6è de primària, que teníem entre nosaltres, l'Alba Pérez i la Carla Mayoral. Benvingudes, Alba.
Hola.
I Carla.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Suposo que els nervis s'han quedat ja fora de plató.
Sí.
Bueno.
Per viure aquesta nova experiència, no? De la primera vegada a la ràdio?
Sí. Sí.
Molt bé. Què us ha semblat fer les trobades del projecte Grans Històries? Sabeu que a cicle superior, a 5è i 6è de primària, les històries de vida normalment sempre anàvem a la residència Roca i Pi per fer l'entrevista amb els avis, però portem 2 anys que ho fem de manera online. Què us ha semblat fer la trobada a nivell online?
La veritat és que em sembla molt bé perquè hem seguit amb el projecte amb el Covid i aprenem molt dels avis, de la seva història i de la seva vida.
Què us agrada més, fer-la de manera online o de manera presencial?
Presencial, perquè no és el mateix veure els avis a una videotrucada que en carn i os davant.
Fa poc, farà menys d'un mes, vam fer la primera trobada presencial després de 2 anys de pandèmia.
Sí.
O sigui que tornem a poc a la normalitat. Què en va ser aquell dia? Voleu explicar-ho una miqueta?
La veritat és que va ser molt guai perquè vam anar a un parc, primer de tot, per esmorzar. I, clar, veure els avis fa il·lusió, perquè veure que estan contents i, clar, vam parlar amb ells, vam preguntar-li coses i la veritat és que feia molta il·lusió veure'ls allà i compartir i que ens comparteixen la seva vida.
La vostra tutora em va comentar, diu, quan vam fer la trobada presencial, diu, estos no son mis alumnos, los han cambiado. O sigui que l'ambient va ser molt, sí, molt màgic i a nivell de comportament i de respecte cap a la gent gran va ser meravellós. Molt bé, us agrada participar en aquest projecte?
Sí.
Per què us agrada participar en aquest projecte?
Perquè és com un regal perquè pots gaudir de les històries dels avis que ara n'hi ha coses que potser no passen, però a ells els ha passat.
Molt bé. Pues benvingudes, Alba i Carla, i a disfrutar d'aquestes grans històries d'avui.
Gràcies.
Presentades Gràcies. Les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat el gran protagonista o la gran protagonista de la gran història d'avui.
Som els alumnes de 5è i 6è de primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona.
Hola, sóc l'Alba. Com es diu?
Conservatore Martínez, 69 anys.
La senyora Josefa Martínez és la nostra gran protagonista d'avui. Els alumnes comencen a conèixer la seva gran història de vida.
On vas néixer?
Badalona. Vivia en el barri del Pomar i ara estoy en la residència.
La senyora Josefa és del barri de la Salut, de Badalona, com els alumnes. Però com era el barri de la Salut fa 70 anys? Abans de continuar, preguntem als alumnes si saben què són les barraques.
Las barracas son unos sitios donde se lavaba la ropa y yo creo que sí que hay.
Las barracas son unos sitios donde se limpia la ropa antiguamente y yo creo que en el barrio aún no queda ninguno.
A veure què ens explica la senyora Josefa del tema de les barraques.
Hola, soc l'Adrià. Com era viure a les barraques?
Bien, en mi casa solo faltaba la luz y el agua. Pero lo demás todo. Mi padre tiene su habitación, mi hermana también la suya, mi hermano también. Digo, nos faltaba, pero teníamos el butano, que con una botella encendíamos la luz y teníamos luz como si fuera eléctrica. però no teníem tele ni nada.
Hola, sóc la Lucía. Quant de temps vas viure al barri de la Salut?
Des que nací hasta los 15 años.
I quina diferència del barri de la Salut de l'actual? Els alumnes continuen preguntant.
Hola, sóc en Fran. I com era la convivència entre veïns?
Salíem a la cerca de la tarda, salíem a la porta de la nostra casa cada uno. Uh-huh. Com havíem moltes niñas, pues jugàvem a la cuerda, a la charranca, o a la canica, uh-huh. Así, todos los juegos que venían.
Hola, sóc la Marina. ¿Vas a estudiar?
Iba al colegio de la Casa Cros, que mi padre trabajaba allí.
Hola, sóc Amar. ¿Com era la escuela abans?
Bien. Normal, un colegio, hacíamos deporte. A lo mejor algún día durante la semana, pues decía, ¿quién quiere ir a fregar la iglesia? Pues te hacía voluntaria y iba a fregar la iglesia o a barrer, uh-huh. Para que estuviera limpia el otro día para hacer.
Grans històries.
En aquest primer bloc ens explica la senyora Josefa com era el barri de la Salut abans. Ella va estudiar al Col·legi Mare de la Salut i com és una miqueta el barri actual que viu vosaltres, el barri de la Salut, no? Que abans podien jugar perfectament al carrer, al mig del carrer, en jocs, i ara actualment pues, no es pot fer tant. Ha canviat molt el barri de la Salut. Què destacaria una miqueta d'aquesta primera part del tema de les barraques i de com era el barri de la Salut?
Home, sí que la Salut, igual que molts altres barris perifèrics de Barcelona i de Badalona, de l'Hospitalet, per cert, barris, molts d'ells on es troben les nostres escoles, eren barris amb situacions greus d'infrahabitatge, de no garantir els subministraments a tothom, etc. No? I tot i així, hi ha una generació heroica que va viure en aquestes condicions, que va tirar endavant, que va educar llurs fills i que va ajudar a construir el nostre país. I, per tant, els hi devem molt i moltíssim. Sí que és cert que aquests barris han canviat la fesomia i ara no seria difícil trobar barraques a la Salut o al Somorrostro, ja no existeix, o barraques a Montjuïc, que abans n'era ple, també, tot el que és la muntanya de Montjuïc. Però no ens enganyem, això no vol dir que haguem resolt el tema de l'habitatge a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Malauradament, continuen havent-hi centenars de persones, no?, que cada dia pateixen pel fet de no tenir un habitatge segur, desnonaments, etc. I paral·lelament a això, i és el que més difícil se'm fa d'entendre a mi i a moltíssima gent, que mentre hi ha milers de persones que dormen al carrer, hi ha milers d'habitatges buits i tancats. Per tant, sí que és cert que no tenim barraques, probablement, o no en tenim tantes, o estan més amagades, però continuem tenint un problema seriós amb un dret tan fonamental com pugui ser el dret de l'habitatge.
Josep Anton?
Em sembla molt bé que hagis destacat això de que les escoles vostres estan en aquests entorns, perquè, a més, cal destacar que, precisament, una de les reivindicacions més importants dels pares, dels avis vostres que vivien a la Salut, precisament va ser la reivindicació d'espais públics, ambulatoris, entitats, espais on la gent pogués conviure. Jo vaig tenir la sort de viure a la Salut un temps, i l'any 79, i per tant els carrers on hi havia les barraques l'any 79 encara hi havia a darrere de Sistrells ja encara hi havia barraques, és a dir, jo, el 79, i recordo també haver vist a posteriori alguns carrers de la Salut que fins passats els 90 no es van arribar a asfaltar. És a dir, no ens pensem que el barri de la Salut, bueno, aquestes mosses, ho han vist ara més o menys arregladet. I després amb el tema, per tant, un tema molt, molt, molt fotut de la Salut, perquè he treballat professionalment amb aquestes coses, precisament és l'infrahabitatge. I hi ha el que li diem el barraquisme horitzontal, no? És a dir, a la Salut es va construir de manera boja. Llavors, a sota dels habitatges que hi havia ja menys d'autoconstrucció, que la gent es construïa els caps de setmana, s'ajudaven els uns als altres, un treballava a la CEA, l'altre a la Pegaso, i el cap de setmana venien, s'ajudaven entre ells, de manera bastant, bastant solidària, cosa que hem perdut. I llavors, què passa? Que a sota han quedat molts habitatges amagats, hi ha zones, jo recordo ara precisament un pis al, no sé, al quin carrer és, a Pau Costat de Pau Pi Ferrer, una escala estreta, menys d'un metro d'amplada, i quan entres, el primer que veus abans de les bústies són 18 tubs d'aigua. És a dir, aquests tubs els segueixes tots, i vas veient cinc van cap aquí. Però per un carrer interior, un carrer interior és impressionant. I això existeix actualment a la salut. És a dir, ara, ja que aprofitem aquestes històries, jo també aprofito que és veritat que les administracions en un barri com el de la salut s'hi han de posar molt seriosament. No tant ja fiar, perquè és de més nova construcció, no? Però a la part alta i segons quines zones de Pau Piferrer i tot això, una reivindicació perquè la gent visqui amb molta més dignitat. Perquè hi ha una indignitat d'habitatge que és terrible. I segurament vosaltres a l'escola teniu alumnes que tenen humitats a casa seva, que tenen problemes d'asma. Per què? Per les condicions dels habitatges que tenen. És a dir, que no és el Somorrostro ni és altres coses, altres llocs que hem conegut quan estaven com estaven, però és que no hem millorat massa amb algunes coses.
I a l'època Covid, que vam estar confinats, totes aquestes famílies que tenim casos a l'escola, vale, han patit moltíssim, sí, vale, perquè eren, com que comentes tu, Josep Anton, petits habitatges compartits, que potser en un pis de 50 o 60 metres quadrats vivien tres famílies, compartint habitació, compartint espais i tancats. Això, vulguis que no, emocionalment i psicològicament, als nens i a les famílies els ha afectat molt també. El barri de la Salut també, es deia abans, el barri de la Punyalà, vale? O sigui, que era un barri que, Carles, tu també el coneixes, no?, per la teva família, per part de la teva dona, que havien viscut allà. És un barri que has vist que ha canviat molt, també, no?
Sí, ha canviat molt, i jo posaria en valor la feina feta des de la parròquia, no? I després, bueno, l'escola, la mateixa escola, no?, de Mare de Déu de la Salut, en quant a la feina feta per garantir, doncs, uns serveis, una ajuda, un suport a totes les famílies, estem parlant des de fa meitat del segle passat, no?, i per tant és una feina que heu fet i esteu fent amb el suport de parroquial i de l'escola, que transforma el barri, que ajuda a reduir els problemes que hi hagi, no? I les necessitats, i a cobrir moltes necessitats d'aquests infants i d'aquestes famílies que efectivament actualment encara, i a la nostra escola, doncs hi ha famílies que gràcies a l'escola doncs tenen un recolzament que d'altra forma les administracions no estan donant, no? I per tant això garanteix que el barri pugui com a mínim mantenir-se en uns mínims de qualitat de vida.
Quan treballàvem la gran història de vida de la senyora Josefa, els alumnes de 5è i 6è de primària vam ensenyar fotografies de com era el barri de la Salut antigament. Clar, ells es sorprenien perquè no estava a l'autopista. Vale, era tot ple de camps i també una nevada molt important que va haver-hi. Llavors, ha canviat molt, no? Què us agradaria més, com està el barri ara o com estava abans?
Com està el barri ara?
Perquè, clar, vosaltres us imagineu com estava abans, no?, que eren tot camps i tal, i llavors era molt, molt diferent a l'actual, no? El pati de l'escola fins i tot arribava més enllà d'on està l'autopista, vale? O sigui, vam posar l'autopista pel mig i el pati i el terreny de l'escola es va tancar una miqueta més. Molt bé, doncs continuem amb la trobada online dels alumnes del Col·legi Mare de la Salut amb la senyora Josefa, i ara els alumnes es preocupen pel tema familiar. La senyora Josefa ens explica quants germans tenia i a qui cuidava.
Tres germanas y un hermano, lo que pasa es que dos hermanas son de padre solo. Seis hermanos somos de padre y madre, pero dos hermanas ya las traía mi padre.
I ens explica a qui cuidava de petita perquè la seva mare pogués anar a treballar.
Me encargaba de mi abuela, que estaba enferma en la cama, se la hacía todo. Yo estuve 6 años limpiándola y cuidando de ella. Uh-huh. Perquè mi madre pudiera ir a treballar.
I la seva relació amb la seva mare, com era?
Yo le decía, abuela, la voy a llevar a un hospital para hacerse caca y pipí. Y cuando venía mi tío me decía milagros, porque se le había ido un poquito la cabeza. Y dice, mira la milagro lo que me ha dicho, que me va a llevar al hospital. Y dice, madre, y dice, pues no se caiga usted, cuando quiera hacer caca lo avisa y le ponemos la cuña y hace caca. ¿De qué no me di cuenta? Y entonces mi tío se ponía, usted es como aquel, Roque, que me toca Roque, tócame. Y así, y ahí se reía y ahí se ponía, se meaba.
¿Y de qué van treballar la seva mare, els seus germans i ella?
Me puse la pepista en Badalona, tú te la has nombrado, pues había una empresa de pepista de Iratura, por la calle Vifredo. Y ahí trabajaba mi hermana y mi hermano. Entonces me colocaron ahí. Ajá. Estuve 2 años. Después cerraron y me fui a Calmontar, Las Vitas, que se llamaba. Y ahí estuve 20 años. Luego cerraron ahí y ya la edad que tenía ya no tenía ninguna fábrica. Entonces me salieron unos despachos y estuve 15 años, pero solo eran 3 horas.
La senyora Josefa es va dedicar a cuidar un nen des dels 4 mesos fins als 15 anys.
Mi hermana trabajaba con una chica que tuvo un nene que empezaba a trabajar, que tenía 4 meses el nene. Uh-huh. Entonces me llamó mi hermana y dice, ¿quieres que cuida a Juanito? Digo, hombre, si tu madre confía en mí, digo, hombre, si por cara mía va a confiar. Uh-huh. Entonces fui, estuve 15 años. Tenía 4 meses y cuando yo lo dejé tenía 15 años.
Bienvenido.
Y ahora lo tiene ahí, que tiene 28 años y tiene 2 niños.
¿Y lo sientes como un hijo tuyo, Josefa?
Sí, y él también me dice, tú eres con mi madre, mi segunda madre.
Ah, qué bueno.
Dice, y me gustaría que cuando yo te tuviera algún niño, tú me los cuidaras.
Ah, ¿sí?
Y porque caí mal, así, ¿no? No hubiera hecho si lo hubiera cuidado a los niños.
Ahí estarías cuidándolos, ¿no?
Sí. Y a los niños le dicen, mira la yaya, cuando pone por teléfono.
Ah,
pero
sí?
Pero son chiquitillos porque tienen 3 años y mes.
El tema de cuidar els demés va ser molt important per a la senyora Josefa i aquest valor ho va voler transmetre als alumnes. A qui va cuidar ella també?
Mi sobrino, venía mi hermana, lo dejaban. Si iban a trabajar, yo bajaba y me quedaba con ellos para que ella fuera a trabajar. Y así hasta que fueron siendo grandes.
Uh-huh. ¿Y a cuántos nens ha cuidado al llarg de la seva vida? La senyora Josefa fa memòria i ens ho explica.
Pues mira, mi sobrina, que ya tiene 50 y pico de años, a mi sobrino, mi sobrina esta que está apuntada aquí, que es la primera que recibe todos los avisos de todo. Esta no, esta de... A esta la cuidábamos poco tiempo. Y luego crié a otra que está ahora en el pueblo, que tiene 46 años, la tuvimos 2 años, porque después se puso mi madre mala y ya no podía cuidarla. Uh-huh. Porque yo no iba más a trabajar y cuando estaba la niña, pues por la mañana estábamos con nosotros, con la niña, pero por la tarde estaba, por la mañana estaba mi madre, mejor dicho, por la tarde estaba uh-huh. nosotros. Pero como después se puso mal a mi madre, ya no podía... Nosotros no íbamos a trabajar.
¿Y cómo cuidaba a los nens?
Pues tener, ser cariñosa con los niños uh-huh. y cuidarlos y mimar un poquillo.
¿Qué hacía?
Comprándole cosas. ¿Eh? Comprándole...
¿Les compraba alguna cosilla?
Los polvos range, como se llaman, los muñecos esos que... Pasábamos y decía Fina, porque él me decía Fina, decía... Fina, dice, cómprame esto. Digo, no, que hoy no tengo dinero, mañana. Pero al otro día pasaba, dice, Fina, ya tengo el dinero. Se acordaba del dinero. Y su madre, y películas de vídeo y todo eso. Y su madre, no le compres nada lo que te pida, no le compres nada. Y este tío tiene de todo y quiere más. Pero ya al otro día iba y dice, mira, Fina, me gusta aquello. Vale, a comprárselo a la Fina. Uh-huh.
La senyora Josefa va estar cuidant també dels seus nebots i són ells ara també que cuiden d'ella.
Yo sí, poco tiempo, pero lo estuve criando. Uh-huh. Y ahora viene mi sobrino, cada semana viene a verme y mi sobrina, pues cuando puede, porque ella trabaja todo el día, desde la mañana a la noche, y son los que me compran las cosas y como ahora me están cuidando como yo los cuide a ellos ahí.
Cuidar els demés. Jo destacaria d'aquesta segona part, no?, el tema de cuidar i de l'aprenentatge dels nens per part de la senyora Josefa, de que és un cercle, no?, que ja va cuidar dels seus nebots i ara són els nebots els que cuiden i estan per ella. Què destacaria una miqueta d'aquest segon bloc, Josep Anton?
Bé, aquest trobo que és molt interessant i aquesta, la Josefa, que ha tingut cura de tantes persones, a part de treballar, que penso que això és important de destacar-ho segurament, perquè pencava, parlava de la Montal i l'atures i tal i qual, a part d'això cuida nebots, vull dir que les vides laborals d'aquestes persones eren molt llargues. un dels grans problemes que es parla avui en dia, els experts en parlen bastant, és a dir, que aquesta idea de retorn de la cura, és a dir, de l'avi que ara és cuidat pels nebots, s'està aigualint. És a dir, és un drama que tenim actualment, i això en llocs residencials o inclús els mateixos domicilis, no? Això que dèieu del projecte Radars que es fa a Barcelona. Radars, pel que jo sé, vol ser un observatori de dir, escolta'm, on estan les persones que estan soles, no? Perquè ja ha vist que no estan cuidats per ningú, ni pels nebots, ni pels fills, ni per ningú. I, esclar, això és un drama avui en dia, és un drama molt important. I per tant, recuperar aquest, jo penso que és humà i és absolutament legítim i obligatori que cuidem a les persones que ara necessiten ser cuidades, perquè això les atencions les necessitem tots. I ara poder no, i ara per exemple els més joves saben que tenen necessitat de l'atenció d'uns pares, d'uns mestres, d'uns metges, etc. Els adults sabem que necessitem d'uns companys, uns familiars. Els avis necessiten també molta més atenció, perquè el deteriorament també és cada dia més important, i per tant necessiten més atenció mèdica, més atenció de serveis diversos, no? I per tant, diguem-ne, estem obligats a unir a aquest retorn, però aquest retorn no s'està donant tan fàcilment, perquè la insolidaritat, la falta d'atenció a les... A això, vull dir que l'egoisme que hi ha en general ens està menjant massa.
I aquest tancament que ha hagut també amb el tema Covid, vale? Suposo que de visites a la residència, de familiars que potser han portat molt de temps per visitar la gent que hi ha a la residència, o inclús nets, no?, que per prudència no visitaven els seus avis i tant com ho fèiem abans, no?, del tema...
I no han pogut, perquè també la normativa ha sigut molt estricta, eh? Vull dir que això sí que hi ha hagut una denúncia per part dels centres, que una mica s'ha acusat també, hi ha unes pràctiques de discursos molt negatius, és a dir, que les residències no han deixat de fer això, no han deixat de fer l'altre. I, escolti'm, senyor, les residències han complert, han rajatava el que les autoritats sanitàries i les polítiques que s'han aplicat han dit. Per tant, aquí és veritat que s'han fet bestieses, eh? S'han fet bestieses i això ho sabem. I vull dir, la gent ha patit molt, eh? Ha patit molt.
Molt bé. Eduard, què destacaries d'aquest segon bloc?
Bueno, en la línia que deia el Josep, no? És a dir, que és una senyora que ha cuidat des de ben petita, i ha cuidat de gent gran quan ella era petita, després ha cuidat a infants, adolescents, i em venia al cap això, la idea del tenir cura dels altres, no? Del vetllar pels altres, del preocupar-se pels altres en el sentit bonic de la paraula, eh? Ocupar-se i ocupar-se prèviament a que fins i tot m'ho demanin. I entenc que iniciatives com aquestes, que dueu a terme a l'escola o que també duem a terme a la Fundació, van molt en aquesta línia, no? De promoure espais de trobada on generem aquestes trobades de tenir cura de l'altre, de preocupar-se de l'altre, d'intentar promoure, no amb paraules, que això és molt senzill, eh? Sinó amb fets i amb experiències, que és el que veritablement es queda, doncs aquestes experiències d'empatia, de posar-se, doncs, això en el lloc de l'altre. I crec que és el que val la pena, eh, d'aquestes històries, i de fet, en el fons, jo crec que és el que val la pena de tota història humana, tenir cura dels altres i sentir que altres tenen cura d'un mateix, no? Probablement això acaba sent el secret de la felicitat més que moltes altres coses.
I tant. Carles, què destacaries?
Jo destacaria, doncs, el fet que la Josefina, doncs, va fer renúncia, no? Va fer renúncia perquè quan tu vols tenir cura d'algú has de renunciar a una part de la teva vida. Llavors jo destacaria això, és a dir, actualment això és el que ens costa, una de les coses potser que ens costa més, no? No sé si pel ritme de vida o per les expectatives que ens generem, però aquesta renúncia a dedicar-nos als altres és importantíssim, no? Llavors hi havia una definició de l'amor, de l'estima, que és fer teva la voluntat de l'altre, no? Doncs en un moment donat de la vida on la gent més et necessita, que serien les dues etapes de senectut i d'infància, doncs aquí nosaltres, la gent que tenim vitalitat encara per cuidar dels altres, tenir cura, doncs aquesta renúncia. I afegiria, si em permets, que es tracta de no amagar una realitat. Per això també el projecte que esteu desenvolupant des de l'escola és molt important. Avui dia hi ha molts tabús, l'amor i la bellesa, amb E-baixa, és un altre tabú, no? No amagar-ho això, exposar els infants a que hauran de tenir cura d'ells i dels altres quan arribi aquest moment, que és un moment de necessitat.
I aquest valor de tenir cura també és molt important a l'edat d'ells, no? Tant de l'Alba com de la Carla, que estan en una edat també preadolescent, que ja passen a l'institut l'any que ve a primer d'ESO, que és un canvi de vida, i bueno, aquest canvi de vida també ha de tenir una marcar un valor propi, no? I el tema de cuidar a ells mateixos i als avis i als seus pares.
És una lliçó de vida, realment. És una lliçó, és un aprenentatge que la situa en la realitat de la vida, no?
Molt bé. Carla, Alba, què destacaríeu de lo que ha explicat la senyora Josefa i de lo que hem estat parlant aquests dies de grans històries, del tema de cuidar dels altres? Què us sembla això de cuidar dels altres?
Que quan estem en els moments més necessitat és on hem de cuidar els altres, perquè nosaltres alguna vegada hem cuidat algú i ens agradaria que els altres també cuidaran de nosaltres.
I amb els mateixos companys de classe us heu de cuidar entre vosaltres, entre els mateixos companys? Si algun company o alguna companya té algun problema, heu d'estar al costat d'ell, no?
Sí, perquè, clar, si algun company està trist o una cosa així, doncs tenim que ajudar-lo perquè som com un equip.
Molt bé. Ara que anem, marxeu de colònies d'aquí aviat, aquesta convivència i aquesta ajuda als altres, això, vosaltres ja sou més grans, no? Que no sou de primer o segon de primària, que troben a faltar els pares i tal. Vosaltres us heu d'ajudar entre vosaltres, vale? per passar el temps aquesta des de colònies i passar-ho bé. Molt bé. Pues ara continuem amb la història de la senyora Josefa i parlem dels seus hobbies. Quins eren els seus hobbies?
Jo m'empaperava a mi casa i pintava.
I sobretot li agradava molt empapelar les parets.
Jo decía, mañana voy a empapelar, mamá. Decía mi madre, que no, que está bien. Y yo decía, sí. Entonces pues, me daba el dinero y iba a comprar papel que me gustaba a mí. Y a lo mejor lo hacían un día o dos días, según las ganas que tenía.
I és que empapelar la paret tenia una tècnica que la senyora Josefa explica als alumnes i quin tipus de paper posava.
De cola y luego... Quitar, si tienes papel en la pared, quitarlo. Y luego con la brocha gorda darle a la pared cola de la que has hecho en un cubo y luego darle al papel y luego pegarla y ya está. Sí se bufaban, pero como lo apretaba bien, a lo mejor al otro día cuando estaba seco se veía alguna bombollica, pero no era lo mismo que cuando estaba pegándole. Que se bufaba todo. Y iba bien. A mi hermana también le he pintado y le he empapelado y todo. Rosas con los rabos largos. Y otras veces se empapelaba alguna habitación de los críos, era de muñecos, de los que a ellos les gustaba, y se lo empapelaba.
A la señora Josefa le agradaba molt Manolo Escobar y había anat als seus concerts.
Una vez que fui al barrio de la salud y fui al teatro del barrio, al cine, a hacer una revista de esas que ellos hacen. Y ahí lo vi en persona cantando. Y ahora hay una estatua en la calle Chacarey, hay una estatua de él que en homenaje a Manolo Escobar se la pusieron.
Sí, que lo recuerda y, a él, ¿no?
Sí, y ese, bueno, está de figura ahí, en la calle esa.
I en el seu temps lliure, la senyora Josefa també li agradava molt anar al cinema.
Me iba con mi hermana y a veces... Últimamente me iba con mi sobrino. Cogía los dos grandes más grandes o tres y me iba al cine a ver la película que nos gustaba.
¿Qué pelea?
A veces íbamos a alguna película que les gustaba a ellos y yo pues iba con ellos. Decían, vamos allá por Ventura, pues vamos por Ventura. Y así vamos.
¿Y quins tipus de pel·lícules li agradaven?
De pistolero.
Ah, ¿te gustaban del oeste?
Sí, de pistolero de guerra. Y ahí, si había alguna de risa, también me gustaban las de risa. La revista, Molina Morgan.
Per acabar, quin consell els hi dona la senyora Josefa als alumnes de l'escola?
Pues le daría que estudiaran mucho para que el día de mañana, cuando sean grandes, tengan una actividad bonita y que no sean como muchas personas que están en el colegio y hacen cosas que no están bien. Uh-huh. Para el día de mañana para ellos. Uh-huh. Yeah. Y que se llevaran bien entre compañeros y que no se pelearan. Porque hoy en día, o sea, hemos visto eso de que una colla de niños pues, le pegan a otro, uh-huh. le pegan una paliza.
O se meten con él, ¿no?
Se meten con él y lo graban y luego ellos se lo hacen con el móvil. ¿Qué? Porque lo están grabando.
I els alumnes, amb què es queden d'aquesta trobada online, d'aquesta gran història de la senyora Josefa?
El que més m'agrada de grans històries és quan els avis ens expliquen lo que ha passat al llarg de les seves vides, de la seva vida. I tot això, per exemple, si han estudiat, si no han estudiat.
La cosa que més m'agrada de grans històries ha sigut les seves vides de quan eren petits.
El que més m'agrada de grans històries és parlar i veure els avis. A mi m'agrada que em contin les històries perquè em fa aprendre coses del passat de la nostra ciutat de Badalona.
A mi m'agraden molt les trobades de grans històries perquè és com un 2x1. Els avis poden gaudir d'explicar la seva vida i nosaltres podem gaudir escoltant-la.
De les trobades de Roca i Pi em quedo de que potser jo penso que de vegades tinc moments dolents, però escolto les seves grans històries i penso, doncs, no tinc tan mala vida, perquè quan ells eren petits havien de treballar per menjar. En resum, m'encanta.
De les històries de Roca i Pi em quedo amb les històries d'emigrats, perquè alguns han tingut que anar-se del seu poble i treballar de molt joves. També em sona greu el tema d'anar-se sense la seva família. Però vosaltres, avis de Roca i Pi, heu barallat contra els problemes. Sous un valent.
El que més m'ha agradat de la trobada és que ens expliquen la seva història i sempre estic pensant, jo he vist molt bé, però ells han passat més coses males. Han treballat, de jove, etc. I jo tinc molta més vida per davant, per aprofitar-la. Moltes gràcies, avis de Roca i Pi.
Molt bé, déu-n'hi-do, la història de la senyora Josefa i com acaben també els alumnes del Col·legi Mare de Salut amb les seves conclusions del projecte de Grans Històries i de la trobada amb la senyora Josefa. Què destacaríeu d'aquesta última part?
Home, en primer lloc, un nom, no? Manolo Escobar, badaloní d'adopció, perquè ell era, si no estic mal fixat, era d'Almeria, o d'un poblet d'Almeria.
Un poble d'Almeria, sí.
Com, de fet, tants altres catalans, no? Que en un moment determinat, i no oblidem per què, perquè ningú emigra de casa seva perquè vol, val? Ningú emigra per plaer. Però sí que ho van tenir que fer perquè, aquí ja entraria la meva vena com a historiador, no? Després de tants anys de dictadura que van impedir una reforma agrària que hagués procurat una distribució més justa de la terra, Andalusia, Extremadura, etc, doncs no els hi quedava altra que buscar-se la vida i ajudar, insisteixo, a construir aquest país que tenim ara entre tots. I fixa't com la mirada i la saviesa dels nois i les noies capten aquestes coses, eh? Hem parlat de migracions, hem captat la diferència, no? De possibilitats que ells tenen respecte al que ells tenien, etc. No? I al final això és el que s'enduran a la motxilla, el que s'enduran a la bossa, el que s'enduran al sarró d'experiències d'aquest tipus, no? A part de la trobada i del contacte, doncs aquesta capacitat d'apropar-se a realitats que potser d'una altra manera no tindrien, eh? Perquè per bé que molts d'ells tenen avis i àvies, no sé si aquest tipus de trobada tan a fons i a veure, no?, comparativament, etc, si això es dona. Si es dona amb els avis, perfecte, i si no, com a mínim vosaltres ho esteu procurant des de l'escola i, per tant, jo crec que és motiu per mantenir la iniciativa molts anys més. David, no defalliu.
Una classe d'història viva pels alumnes, sí, de cicle superior. I història viva propera, sí, del barri de la Salut.
Que és com s'aprèn, a més a més, la història. Bueno, s'aprèn de moltes maneres, però probablement la més vivencial sigui aquesta. Parlar tu a tu amb els protagonistes que l'han experimentat.
Molt bé, Josep Anton.
Sí, això del Manolo Escobar també és divertit, perquè hi ha una, com deia la Josefa, hi ha una estàtua al Passeig de la Salut, però que a més, al costat de l'escola hi ha les galeries Escobar.
També.
Al costat de l'escola hi ha unes antigues galeries Escobar, que era de la família. No sé si havia treballat o havia intervingut ell. O sigui que bueno, és una persona molt vinculada amb aquest entorn. I després, bueno, això, destacar, com deia ell, el tema de... Que una mica per saber-se o poder-se ocupar dels altres, cal tenir una certa preocupació, és a dir, cal tenir un sentiment de ganes d'ajudar, de ganes d'estar pròxim. Per tant, cal preocupar-se per poder ocupar-se. Vull dir que, en definitiva, jo crec que aquest missatge... A més, m'ha semblat que té una memòria bona, aquesta dona, la Josefa, perquè se n'en recordava, sí, perquè luego me ocupé de tal que ahora tiene 48 años. Jo seria incapaç, bueno, seria incapaç de recordar-me'n de coses com ella. És a dir, el dia que em preguntin a mi, penso que hauré d'anar a mirar la llibreta, sort que tinc coses apuntades, perquè no tinc aquesta capacitat de memòria que aquesta gent gran tenen.
Fixa't que quan vam anar a la residència a fer la trobada presencial, vale, es van presentar els alumnes i ella se'n recordava de la majoria dels noms dels alumnes. Sí, és impressionant, per l'edat que té, déu-n'hi-do.
Molt bona memòria, sí, sí, sí.
Molt bé. Carles, què volies destacar per acabar?
Mira, en la línia que comentem ara, no? Ara la memòria és molt volàtil i jo penso que és perquè les experiències de vida són més superficials que abans. I això és el que genera un impacte. I llavors la Josefa doncs és exemple viu d'aquests records vitals, no? I per tant, això jo destacaria d'aquest recorregut de vida que ha compartit amb els companys de l'Alba i de la Carla i que ells mateixos doncs, ens han relatat i identificat perfectament els elements claus de la vida de la Josefa.
Carla i Alba, què us ha semblat l'experiència de participar a la ràdio per primera vegada? Que on valoraríeu?
Ha sigut, jo crec que una experiència inolvidable.
Ha sigut una experiència molt bona i ha sigut nova. Ha sigut una cosa que mai he experimentat i m'ha agradat.
Bueno, molt bé, suposo que repetireu. D'aquí a mi és la primera vegada i d'aquí uns anys ja vosaltres presenteu un programa de ràdio o de televisió, o sigui que... Felicitats per la primera vegada.
Jo ara, com a director, agafaré a banda el David i parlarem de la nota que us mereixeu, que és una nota ben alta. I això, David, s'ha de traduir d'alguna manera, amb un positiu o amb algun tipus de reconeixement.
Bueno, mira, ja us ha posat la nota l'Eduard. Ja ho parlarem després. Molt bé. Moltes gràcies, Josep Anton, Eduard i Carles, per participar en les grans històries d'aquesta temporada. Moltes gràcies també a Alba i Carla. I amb aquests consells finals que hem compartit amb els tertulians avui, ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltes gràcies per acompanyar-nos i recordeu que podeu tornar a escoltar els programes a la web de Ràdio Estel i comentar-los al Twitter i Instagram amb Ràdio Estel i Grans Històries. Us deixo amb la cançó En la noche de l'EF 2.0. Moltes gràcies.
Tierra nueva.
esa llama enciende a toda la gente que quiere abrazar a un Cristo vivo ya. Una nueva vida comenzará para aquellos que la quieran de verdad. Una nueva vida volverá a empezar y renovará a esta humanidad.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.